Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts de Setmana Santa, 26 de març de 2013. El Banc Central de Xipre ha optat per ajornar l'obertura de totes les entitats del país, un fet que allarga una crisi que ens preocupa a Europa. El que està passant en aquesta illa mediterrània ens afecta perquè destapa una injustícia molt gran, i és que un grup de persones amb poder, moltes d'elles no elegides democràticament, estan decidint el futur econòmic i els sacrificis de la gent, sacrificis que, com sovint passa també de manera injusta, paguen els més febles. Esperem que aquesta Europa que volem construir entre tots, i ho diem també amb la perspectiva de la Pasqua, que és l'esperança per als cristians, sigui realment un focus de replantejament de moltes coses i, entre altres coses, sigui una millor justícia distributiva i una economia que pensi en les persones i no tant en el tenir, és a dir, en el ser per sobre del posseir. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem el programa d'aquest dimarts sant resumint l'actualitat de les últimes hores. Per garantir un funcionament tranquil de tot el sistema bancari, el Banc Central de Xipre ha optat per ajornar l'obertura de totes les entitats del país. En un principi havien d'obrir avui, després de gairebé 10 dies de corralito. Totes excepte el Laiki Bank i el Banc de Xipre, que són els dos grans bancs del país, que obririen dijous. Finalment, però, la decisió total s'ha ajornat.
En total, a Xipre hi ha 6 bancs del país, 5 filials de bancs d'altres països i sucursals de 26 entitats estrangeres, a més també d'un centenar de cooperatives bancàries. De tota manera, la meitat del sector està controlat pel Banc de Xipre, el Laiki Bank i l'Hellenic Bank. Xipre arribava diumenge, recordem, de matinada, un acord amb la Troika, gairebé en el temps de descompte de l'ultimàtum donat pel Banc Central Europeu. La segona entitat del país, el Laiki, serà liquidada immediatament amb la plena contribució d'accions i bonistes dipositaris no assegurats que perdran el 100% del que van invertir, uns 4.200 milions d'euros.
En qualsevol cas, aquest nou ajornament significa que es mantindrà durant 2 dies més el límit de retirada en efectiu de caixers automàtics a Xipre, un límit que és d'uns 100 euros al dia.
Les entitats bancàries de Xipre estan tancades des del dissabte, dia 16 de març, quan es va signar el primer rescat, i des d'aleshores l'únic accés a diners en matèria ha estat a través dels caixers automàtics, tot i que cada vegada amb més limitacions en els imports.
Tornant al tema de l'Aiki, us expliquem que es dividirà en un banc dolent i en un de bo, que s'integrarà en el Banc de Xipre, que també haurà d'assumir un deute de 9.000 milions d'euros en liquiditat d'emergència del Banc Central Europeu. I canviem de qüestió, parlem de política catalana. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que està disposat a fer que el seu partit entri a formar part del govern català si es concreta una data i una pregunta per a la consulta sobiranista.
Si hi ha una data i una pregunta... Sí, però volem una data que no trigui gaire, i volem una pregunta concreta, i volem una pregunta que sigui clara perquè la resposta sigui explícita.
Junqueras ho va dir ahir en un dinar col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona davant d'uns 200 empresaris catalans. Junqueras responia així a la proposta feta el divendres per Artur Mas de considerar imprescindible l'ampliació de les línies d'acord de govern no només amb Esquerra, sinó també amb el PSC. El líder republicà va rebutjar unes eleccions anticipades perquè l'objectiu d'Esquerra, dit, no és maximitzar el seu nombre de diputats, però ha advertit també que trencarà l'acord de governabilitat amb CiU si es dilata la celebració de la consulta. Junqueras també va mantenir la incògnita sobre si donarà suport als pressupostos del 2013 que encara ha de presentar el govern.
Altres notícies de l'actualitat de casa nostra. Una dona que feia caiac per l'illa de Port Lligat a Cadaqués ha trobat un cadàver surant a l'aigua. Els fets han passat a primera hora de la tarda d'ahir, segons informen els Mossos d'Esquadra, que investiguen la identitat de la víctima. Recordem que fa 3 setmanes ja va desaparèixer a la mateixa zona i en plena llevantada una altra persona, en aquest cas un ciutadà francès de 69 anys.
La zona on s'ha localitzat el cadàver és coneguda com Espadregat. Ara s'estan fent les feines d'identificació de les peces de roba que encara portava el cos que es va trobar. Els equips de rescat i els Mossos d'Esquadra també s'han posat en contacte amb la família del desaparegut, que és fora del poble, per demanar detalls que permetin identificar-lo.
Protecció Civil ha activat en les últimes hores de manera preventiva la fase d'alerta del Pla d'Emergències Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Plasecat, per una fuita de querosè al municipi de Rourell, a l'Alt Camp.
La fuita s'ha produït a la canonada de l'empresa Companyia Logística d'Hidrocarburs, que va des de la Pobla de Mafumet fins a Lleida. Protecció Civil preveu mantenir l'alerta fins que es descarti o es confirmi si hi ha hagut afectacions a la vegetació i aigües del terreny. Es desconeixen encara les causes d'aquest incendi i, de moment, no han calgut mesures preventives per la població, tot i que encara es desconeix la quantitat vessada. El producte hauria afectat de manera lleu, segons informacions dels bombers de la Generalitat, una zona de terra i vegetals d'uns 4.000 metres quadrats.
I encara us expliquem que els controls administratius per obtenir baixes laborals s'han endurit arran de la crisi. El govern espanyol ha imposat nous requisits per extremar la vigilància contra el frau i també s'ha imposat per reial decret una reducció substancial del sou dels treballadors públics en cas de malaltia. Davant aquesta nova situació, els centres d'assistència primària s'han dotat d'una nova figura, la de l'assessor de baixes laborals, que té per objectiu millorar la gestió d'aquestes baixes. L'assessor, que fa d'enllaç amb l'administració, vol resoldre els dubtes que puguin tenir pacients i metges i vetllar pel compliment de la normativa, i és que quan un metge signa una baixa està fent molt més que un acte mèdic.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. El cap de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, i el president francès, François Hollande, avaluaran avui a París la solució final donada la situació a Xipre, així com l'evolució de l'economia a la zona euro.
Rajoy s'entrevistarà amb Hollande al Palau de l'Elisi i després tots dos es traslladaran fins a l'estadi de Saint-Denis per assistir al partit de futbol classificatori per al Mundial de Brasil del proper any i que enfrontarà les seleccions dels seus respectius països. Xipre serà un dels eixos de la conversa del cap de l'executiu espanyol i el president francès, doncs, per intercanviar punts de vista sobre el procés que s'ha seguit fins a la solució final i les conseqüències que pot tenir. De la seva banda, el president de Xipre, Nikos Anastasiadis, va reconèixer ahir, doncs, que l'acord de rescat signat amb la Troika és dolorós, però que és la millor opció en les circumstàncies actuals.
També us expliquem avui que la plataforma d'afectats per la hipoteca presentarà aquest matí als jutjats desenes de peticions que reclamen la nul·litat dels processos de desnonament actualment en tramitació. En un escrit que presentaran els principals jutjats de l'Estat, consideren il·legals les execucions hipotecàries i reclamen que es faci justícia i que es faci cas de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera abusives moltes de les clàusules de les hipoteques que afecten moltes persones. I recordem, d'altra banda, que 8 brigades de bombers valencians han treballat durant aquesta nit per acabar d'extingir l'incendi que afecta diversos municipis de la comarca de la Safor i que han cremat unes 266 hectàrees. Els bombers l'han donat per controlat aquest mateix dilluns al vespre. El conseller de Governació de la Generalitat Valenciana ha assegurat que l'evolució és molt favorable. Almenys 13 persones han mort, 5 d'elles són policies, en un atac suïcida múltiple a l'est de l'Afganistan.
L'atac s'ha registrat avui contra una caserna de les forces de desplegament ràpid de la policia a la ciutat de Jabalabad, a l'est de l'Afganistan, segons ha informat una font oficial. El grup atacant estava compost per 8 suïcides, 5 dels quals han estat abatuts, mentre que els altres 3 han accionat els explosius que duien aterits al cos. Cap portaveu talibà, de moment, n'ha reivindicat encara l'autoria de l'atac.
Parlem de la crisi a la República Centreafricana perquè l'autoproclamat president d'aquest país, Michel Djotondia, ha justificat el cop d'estat per la misèria que viu el país i ha afegit que no té intenció de fer una caça de bruixes a la República Centreafricana.
En declaracions a Ràdio França Internacional, Djotondia ha explicat que no pot dir quant de temps es quedarà en el poder perquè no sap quan restablirà la pau. El líder colpista ha reiterat també la promesa de fer eleccions d'aquí a 3 anys, però ha puntualitzat que això no significa necessàriament deixar de governar. Ahir, recordem, 13 soldats sud-africans van morir i prop d'una trentena van quedar ferits arran dels enfrontaments amb la coalició insurgent. Mentrestant, la població continua descontentada, desconcertada, volíem dir, amb aquesta nova situació i es repeteixen les escenes de robatoris i també desordre i caos.
Sobre Síria, us expliquem que el diari The New York Times ha revelat l'existència d'un pont aeri secret per enviar armes als rebels del país amb l'ajuda de la CIA.
Alguns dels governs que hi estarien implicats són Qatar, Jordània o Croàcia. De moment ho neguen. Altres, com per exemple els saudites o Turquia, es neguen a comentar-ho. Segons el diari nord-americà New York Times, els dos primers avions carregats d'armes van arribar a Istanbul el gener de l'any passat, del 2012, a l'octubre. Els vols es van fer gairebé cada dia i es van concentrar en un aeroport prop d'Ankara. La majoria provenien de Qatar. Els altres de l'Aràbia Saudita, però una tercera ruta comença a Croàcia també, on els saudites compren armes sobrants de les guerres balcàniques i acaben a Jordània. En total es calcula uns 160 vols i unes 3.500 tones de material bèl·lic. La CIA, com dèiem, hauria ajudat a trobar les armes i aconsellar també quins són els grups rebels més idonis per rebre-les. I el govern turc hauria supervisat aquesta operació.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Tres minuts i serà un quart de nou en esports. Un nom propi de l'actualitat, el de Tito Vilanova. L'entrenador del Barça arribarà avui a la capital catalana, a Barcelona, per reprendre l'activitat com a primer entrenador. El tècnic ha estat fent aquestes últimes setmanes tractament a Nova York després que se li havia extirpat, recordem-ho, al desembre, un tumor a la glàndula paròtida.
Tito Vilanova tornarà acompanyat dels seus col·laboradors Jordi Roura i Aureli Altamira, que aquests últims dies han estat a Nova York. Amb ell arribarà Barcelona aquest mateix matí. S'espera que es posi al capdavant de l'entrenament que farà l'equip a partir de les 6 d'aquesta tarda. Tito reapareixerà en una banqueta en el partit de Lliga que l'equip blaugrana jugarà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda al camp del Celta de Vigo.
Xavi apunta com a titular en el partit entre França i Espanya d'avui, però el tècnic espanyol Vicente del Bosque diu que no forçarà la seva reaparició si no està en plenes condicions.
Després de l'ensopegada del divendres passat contra Finlàndia per la selecció espanyola, només val la victòria a París. En cas contrari, només quedaria, per tant, la repesca. Iker Casillas, per cert, encara convalescent de la lesió que pateix a la mà, viatjarà avui a París per donar suport a la selecció. I de la seva banda, la selecció espanyola, però la sub-21, ha segellat amb un nou triomf el seu partit amistós davant de Rússia per 3 gols a 1.
Víctor Álvarez vestirà de blanc i blau amb l'Espanyol fins a la temporada 2016-2017, després d'un acord per a la seva renovació, signat ahir amb contracte professional del primer equip, un contracte que es formalitzarà els propers dies amb la signatura oficial.
El defensa català seguirà 4 anys més en el conjunt blanc i blau i ja ho farà des d'aquest estiu amb llicència professional. Víctor Álvarez s'ha entrenat cada dia amb el primer equip al llarg d'aquesta temporada.
Encara sobre futbol, a Londres, a l'estadi Stamford Bridge, Brasil i Rússia van empatar ja un gol en partit amistós internacional. I una notícia molt preocupant per al Barça de bàsquet, perquè Pete Michael no podrà jugar el que queda de la temporada a causa d'un tromboembolisme pulmonar que se li va detectar ahir al matí.
L'aler nord-americà ja va tenir aquesta mateixa malaltia fa poc més de 2 anys. Michael ja no va jugar l'últim partit de l'equip blaugrana a la Lliga ACB aquest mateix dissabte a la pista del CajaSol perquè el jugador ja havia notat molèsties.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Juan Carr, el fundador de la xarxa solidària, una organització caritativa de l'Argentina, ha explicat que les donacions rebudes durant una recent vetlla de pregària pel Papa Francesc han garantit, atenció, menjar per a 6 mesos en menjadors de barris pobres a Buenos Aires. Juan Carr ha agraït així la generositat dels argentins i ha assegurat que s'esperaven algunes bosses d'arròs i altres menjars i fins ara hi ha material per a 6 mesos pensant en els llocs on precisament havia treballat Jorge Mario Bergoglio quan era cardenal i arcabisbe de Buenos Aires. El líder de l'organització solidària ha destacat també que la petició feta pel Papa Francesc ara fa uns dies, la de donar a la caritat els diners que podrien haver destinat molts argentins per acompanyar-lo en la missa de l'inici del pontificat, ha estat fantàstica i que la resposta dels argentins també ha estat a l'alçada. Els aliments, segons ha dit Juan Carr, seran destinats a llocs on es manté l'empremta del també conegut com a Pare Jorge, l'actual pontífex.
I les botigues de souvenirs del Vaticà es freguen les mans. Una allauda de vots turistes i curiosos col·lapsen aquests dies els seus establiments després de l'elecció del nou Papa Francesc, que s'ha convertit també en un fenomen comercial a nivell popular. Els botiguers expliquen que els clients van directament i sense preguntar buscar algun record del Papa Bergoglio. El Sant Pare saludant immediatament després de ser elegit amb un gest solemne, Francesc somrient, com dèiem, a l'inici del seu pontificat, i medalles amb el seu rostre són els objectes més venuts juntament amb els rosaris de la imatge del Papa. Segons els mateixos establiments vaticans, la majoria de pelegrins i visitants de Roma són conscients que els moments històrics no traumàtics tenen el seu preu i es mostren disposats, per tant, a pagar uns diners.
Estem en mitjà de la Setmana Santa i, com és habitual, hi ha diverses activitats programades per les diferents entitats, ordes religiosos, congregacions i altres carismes. Com és habitual, durant la Setmana Santa, l'Església dels Jesuïtes del carrer Casp, a Barcelona, oferirà el programa del recés a la ciutat, que ja es va iniciar fa més de 10 anys i que ha tingut una bona acollida en aquest temps. A les celebracions litúrgiques del Dijous Sant, Divendres Sant i la Vetlla Pasqual de dissabte al vespre, s'afegeixen diversos moments de pregària i meditació bíblica, conduïts aquest any pels jesuïtes Llorenç Puig, Jesús Renau i Josep Oriol Tunyí. Aquesta és una iniciativa organitzada conjuntament per l'Església del Sagrat Cor dels Jesuïtes i el Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Recordem, d'altra banda, també que avui se celebra la missa crismal a la Catedral de Barcelona i també en altres catedrals de Catalunya. Hi ha, en alguns casos, la programació per demà o fins i tot per Dijous Sant al matí. Precisament de la missa crismal parlarem després dels serveis a l'entrevista amb el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Vives. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la Unió Europea amenaça d'aplicar a més països la recepta de Xipre. El periòdico, irresponsables, la zona euro viu una altra crisi de credibilitat, referint-se, quan parla d'aquesta irresponsabilitat, aquest diari, a l'Eurogrup i als bancs. El País, l'Eurogrup obre la via per aplicar la solució de Xipre a altres països. El Punt Avui, Esquerra entrarà en el govern si es fixa data per a la consulta. Diari Ara, Xipre, banc de proves d'Europa. El Mundo, el subaltern de Merkel, veu possibles lleves dels estalvis com a Xipre. Diari ABC, ni dimiteix ni dona explicacions. Es refereix, en aquest cas, als eres falsos i el president de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán. I La Razón titula «La Unió Europea deixa Xipre en xoc i alarma els mercats».
La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel. Dijous Sant, missa de l'escena del Senyor a 8:15 del vespre. Divendres Sant, el sermó de les 7 paraules a les 3 de la tarda i acte litúrgic de la Passió del Senyor a les 5. Tot des de la Catedral de Barcelona i amb el cardenal Lluís Martínez Sistac. Dissabte a les 10 de la nit, vetlla pasqual des de l'abadia de Montserrat i diumenge, missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona. La teva Setmana Santa en directe a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
El jugador del Futbol Club Barcelona, Jordi Alba, dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc Jordi Alba, vine a la cursa del Corte Inglés. T'asseguro que et divertiràs, no fallis.
Escalfa't, arriba la cursa.
Diumenge 7 d'abril, corre la cursa del Corte Inglés. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Atenció a aquest accident que s'ha produït a primera hora del matí a l'autovia A2, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, en sentit Barcelona. Encara hi ha dos carrils tallats al trànsit. Això està provocant retencions, molta tensió, de més de 10 quilòmetres. 10 quilòmetres d'aturades entre Sant Andreu de la Barca i Sant Feliu. Això passa a l'autovia A2, baixant cap a Barcelona. Aquest tram de l'autovia A2, evidentment, si podeu, eviteu-lo, perquè va molt complicat, amb cues, com dèiem, de més de 10 quilòmetres. A banda, però, de l'accident de Sant Feliu, la veritat és que la resta de la xarxa viària es nota que estem en plena Setmana Santa, hi ha molt menys volum de trànsit del que és habitual. No parlem de problemes extraordinaris, com dèiem, a banda dels que trobareu a l'autovia A2. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments no hi ha incidències a destacar, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Per tant, podem parlar de situació de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
La jornada d'avui vindrà marcada per dues dinàmiques ben diferents. Fins a migdia l'ambient serà assolellat, amb algunes boires fins a mig matí a punts de la depressió central i també alguns intervals de núvols a punts de l'extrem nord del territori. I a partir de llavors creixeran algunes nuvolades cap als punts de muntanya a la meitat nord, especialment al Pirineu Oriental i punts del prelitoral nord, on fins i tot descarregaran alguns ruixats localment acompanyats de tempestes, especialment cap al Ripollès, la Garrotxa i també cap a l'Alt Empordà. A més, al llarg de la tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est, que al llarg de la tarda, sobretot durant la nit, deixaran el cel tapat arreu del territori. Esperem que aquests núvols produeixin algunes precipitacions febles i disperses a punts del terç oest i també de la meitat sud del territori. Les temperatures quedaran semblants en conjunt, si bé a punts de la meitat est, especialment del litoral central, baixaran lleugerament, degut a que el vent aquí girarà a component est, fluix amb cops moderats. A la resta bufarà el component nord i oest, entre fluix moderat amb alguna ratxa forta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuán 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui se celebra a la Catedral de Barcelona al matí i també en altres catedrals de Catalunya la missa crismal, una celebració que en alguns casos també es viu o dilluns de Setmana Santa o dimecres o fins i tot Dijous Sant al matí, que seria, per dir-ho així, el seu dia natural. Sobre aquesta celebració que comparteix el bisbe de cada diòcesi amb tots els seus preveres, parlem amb el canonge de la Catedral de Barcelona, Josep Vives. Mossèn Josep Vives, molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
La missa crismal d'avui, a quina hora és, a la Catedral de Barcelona?
Doncs serà a les 11 d'aquest matí.
A les 11 del matí tots els preveres hi són convocats i acostumen a anar-hi molts, molts, la immensa majoria,
molt,
no?
Sí, una gran part del presbiteri diocesà doncs ve a aquesta celebració.
És una celebració que també és oberta, no?, als fidels que vulguin.
Sí, a tots els fidels que vulguin participar, i evidentment és, a més és molt bonic perquè aleshores és el bisbe amb els seus preveres, els diaques i el poble fidel, eh?
El nom de missa crismal ve d'allò que es diu el Sant Crisma, és a dir, un oli perfumat que representa l'Esperit Sant i que és donat amb els seus carismes el dia del nostre baptisme i el dia de la nostra confirmació. És a dir, que les persones que es bategen o es confirmen per Pasqua reben aquest oli que es beneeix i es consagra avui. Oi? Aquest és el sentit de la missa crismal, doncs.
Sí, exacte. El nom li ve de... que en aquesta missa es consagra aquest oli que va porta aquesta mescla de perfum, el Sant Crisma, i que, com es diu molt bé, doncs és un oli amb el qual són ungits els que són batejats, els que reben la confirmació, i també també són ungits els que reben l'ordenació presbiteral, els que reben l'ordenació episcopal, i també es fa servir per a la dedicació de les esglésies, per consagrar l'altar i els espais d'una església quan és dedicada.
Per tant, és el mateix oli que es beneixi avui en el cas de Barcelona i altres catedrals i en propers dies en altres llocs.
Exacte, exacte, exacte. I aleshores també en aquesta missa, a part de consagrar el Sant Crisma, també es beneix l'oli dels catecúmens, que és un oli que es fa servir també en la celebració del baptisme, i l'oli dels malalts, que es fa servir en el sagrament de l'unció dels malalts.
Mm-hmm. Hem de dir que avui, a part de la catedral de Barcelona, on la missa crismal se celebra a les 11, també celebra missa crismal a les 11 igualment a la catedral de Terrassa, a 11:45, a la catedral de Tortosa, a les 17:00 a la catedral de Girona i a les 19:00 a la catedral de Lleida. Això avui. Demà serà la missa crismal a Sant Feliu de Llobregat. Per tant, aquests són dies intensos i la tradició de la missa crismal és una mica la de tenir un preludi del Dijous Sant, no?, amb tots els preveres junts.
Sí, exacte, exacte, perquè també en aquesta celebració de la missa crismal els preveres renovem les nostres promeses sacerdotals. Hi ha un moment en el qual el bisbe, doncs, ens fa unes preguntes, hi ha un diàleg, no?, per tal que nosaltres puguem renovar les promeses que a les quals ens vàrem comprometre quan vàrem rebre l'ordenació sacerdotal. I després d'aquest petit diàleg amb els preveres, també el bisbe aleshores té un petit diàleg amb els fidels, demanant-nos que preguin pels preveres i que preguin també per ell mateix, pel bisbe.
La missa serà presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, com dèiem, avui a les 11 del matí a la catedral de Barcelona. Hi ha també el costum d'esmentar especialment aquells sacerdots que celebren 25 o 50 anys de ministeri. Aquest any, no sé si hi ha algun nom que vostè recordi que sigui especialment recordat avui.
Sí, sí, exactament. Doncs, motiu de fer aquesta missa en la qual, doncs, celebren també la renovació de les promeses sacerdotals. Aleshores, si fa una esmena especial dels qui celebren les noces d'or, les noces d'argent, home, entre els qui celebren els 50 anys, jo m'he de referir, evidentment, com a canonge, el degà de la nostra catedral, mossèn Joan Guiteres, que és un dels qui celebren els 50 anys d'ordenació de prevera.
Doncs des d'aquí el felicitem, el degà del capítol catedral, mossèn Joan Guiteres, i altres, tots els del seu curs, que estiguin vius, que avui celebraran aquests 50 anys.
Exacte, i després també hi ha dos diaques, també, que celebraran les noces d'argent.
Els 25 anys, recordem que el primer diaca ordenat a Espanya va ser Lluís Nadal, i em sembla que fa 33 anys, aproximadament, que es va ordenar, sí, gairebé 33, per tant encara no han arribat a les noces d'or els diaques.
No, encara no han arribat a les noces d'or.
Tot arribarà. Alguna paraula més, mossèn Josep Vives, canonge de la
catedral? Doncs, mira, convidar, com tu ja has fet, no, els fidels, sobretot, que no coneixen aquesta celebració de la missa crismal, perquè val la pena, perquè és una manera també, no sé, de viure les realitats dels sagraments de l'Església. Alguna persona pot preguntar-se com és que renoven els olis ara justament a la Setmana Santa, podria ser en una altra època de l'any, no? I és per fer present que els sagraments en els quals es fan servir aquests olis són fruits de la Pasqua, és a dir, de la mort i de la resurrecció del Senyor, i per tant la Pasqua tot ho fa nou, i al fer-ho tot nou, doncs també renovem els olis i es renova també el crisma, I doncs convidar-los, si no coneixen aquesta celebració, a acudir a la catedral o a les seves catedrals respectives dels seus bisbats, i també doncs de tenir present aquesta intercessió del poble fidel pels seus sacerdots.
Recordem, per exemple, que el papa francès celebrarà la missa crismal al matí de Dijous Sant, que també se celebren en alguns llocs el Dijous Sant al matí, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, en aquest cas. Moltes gràcies, mossèn Josep Vives, canonge de la Catedral de Barcelona. Avui a les 11, missa crismal presidida pel cardenal Martínez Sistac, pels qui puguin anar-hi a la Catedral de Barcelona, i també en altres catedrals avui al matí, la tarda i demà al matí. Que vagi bé, bon dia i bona Pasqua.
Moltes gràcies, Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau, adéu-siau.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
obrim el temps de comentari de l'actualitat. Són 8:45 i avui compartim la tertúlia amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També amb el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
I finalment saludem el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Adassa. Bon dia, senyora Adassa.
Molt bon dia.
Bé, tenim notícies de l'actualitat que hem de comentar, també en plena Setmana Santa. Xipre és notícia perquè, de moment, els ciutadans que tenen estalvis, molts d'ells, gent senzilla, segur, estan patint les conseqüències d'aquesta difícil situació econòmica a Europa i el que molts han anomenat també el corralito de Xipre. Com veuen vostès la situació? Ahir parlàvem a la tertúlia, per exemple, doncs d'un grup de poder com és l'Eurogrup, el Banc Central Europeu, el Fons Monetari, que estan decidint uns sacrificis molt, molt durs, en aquest cas pels xipriotes.
Bé, home, anem a veure això. En principi no fa gens de gràcia, d'entrada, no? És una cosa positiva el fet de que la gent amb menys recursos, amb petits estalviadors, queden fora. D'entrada, això és positiu, no? Ara bé, aquesta mesura que pot arribar al 30 o 50% a gent que té 100.000 euros, que tampoc no és que això volgués que siguin Rothschild, jo crec que això és molt dur i que farà que tothom s'espavile per anar canviant capitals d'aquí cap allà, reduir inclús gent que altres països, entre ells Espanya, pot veure que com això pot ser una mesura que pot arribar a altres bandes que possiblement intenti moure els capitals cap a altres llocs. No? Penso que anem a veure una sortida que potser no era necessari d'alguna forma, però em fa l'efecte que pot ser molt perillosa aquesta sortida.
Senyor Arbussà, per
sí,
exemple.
No, a veure, jo la veritat és que de la primera proposta a aquesta darrera, que sembla que serà finalment la que es durà a terme, jo crec que s'ha millorat. Abans realment es tocaven els estalvis del petit estalviador, vull dir, aquell que tenia una compte corrent, com aquell que diu, mentre que ara s'afecta a persones que tenen un determinat capital en el banc. A mi em falten dades sobre la situació a Xipre, perquè, de fet, jo el que no sé és si abans hi ha hagut altres intents de distribuir, diguéssim, el deute del país entre tots els ciutadans. És a dir, si hi ha hagut retallades de salaris, si hi ha hagut altres tipus d'acció com les que hem viscut aquí, en el nostre país. En principi no ho sembla, i si no és així, realment vol dir que realment des de la Unió Europea el que s'ha determinat és de que fins a un cert punt cada pal aguanti la seva espelma, no? Vull dir que cada
I a Xipre li toca això com una mica de sobte, no? Si no ha tingut abans retallades.
Bueno, i perquè realment la major part de l'economia de Xipre es basa en el negoci bancari, el qual vol dir també que es basa en l'especulació, amb el qual dona la sensació que la solució cercada és una solució que és molt més propera a les causes, a diferència del que està passant aquí, que les causes hi són i són pràcticament similars, molt similars a la nostra, és una bombolla bancària i una bombolla immobiliària tremenda, però que realment no, la repercussió sobre això és a nivell de tots els ciutadans, que estem pagant la factura.
Totalment d'acord, sí.
I a Xipre el que sembla és que està més orientat a que pagui aquell que probablement està més a prop del que serien les causes reals. I això jo crec que és una bona estratègia. Una altra cosa és l'oportunitat del president de l'Eurogrup, no? Doncs que ahir se li va escapar, doncs que aquesta fórmula, que probablement és més justa, és una fórmula que podria ser utilitzada en altres entorns, i aquí tothom s'ha posat més nerviós. Però a vegades també les coses cal dir-les, cal dir el que és i el que suposa, sí, malgrat que la borsa doncs trontolli.
Sí, no, el que has dit és una cosa molt interessant, en el sentit de dir és que a Xipre també hi havia una acumulació de capital rus, etcètera, que tenia un desproporcionat sistema bancari respecte al que és el país. És diferent del que pot passar a la resta d'Europa. De totes maneres, és evident que a la gent la pot inquietar, perquè lo normal, i jo crec que positiu, és que en el cas bancaris, en general, és bo que algun banc potser caigui. Jo crec que aquí se va fer malament i hauria sigut bo deixar-ne caure algun. En tot cas, qui perden són els seus accionistes, a més, no els depositaris, no? Però, en fi, la sortida és menys dolenta del que era al principi, encara que no sigui realment bona.
Senyor...
Sí, vaja, jo comparteixo bastant la visió dels meus col·legues. En tot cas, jo crec que sí que Xipre estava actuant, diguem, com a paradís fiscal, no? Perquè havia incorporat molts diners que provenien de sobretot de Rússia, no? I que eren els grans inversors, perquè resulta que els interessos que estaven donant els bancs xipriotes estaven per sobre de la mitjana, no? I era la perversió del sistema, això s'aconseguia invertint en deute grec. Cosa que cada vegada, diem, anava complicant més la situació, no? En tot cas, el problema de fons sempre jo crec que és el tema del rendiment del diner, no? I aquesta avarícia desmesurada per poder tenir cada vegada més per un determinat diner que tu tinguis al banc. En tot cas, el que em sembla interessant és que és una situació diferent, no?, de tot l'escenari que s'havia produït fins ara, perquè sempre rescatàvem els bancs. I, per tant, diem, al final tots ens fèiem solidaris d'unes decisions que havien estat preses per uns gestors, per uns polítics, per uns banquers, que ells al final tampoc resultaven massa afectats amb tota aquesta qüestió. I, en canvi, potser ara el diferent és que els dipositaris, d'alguna manera, i determinats dipositaris, tot sigui dit, doncs han de fer front realment al que suposa tot plegat, no? Realment, de facto, Xipre estava actuant com un paradís fiscal, diem, dins d'Europa.
I pot trobar Europa mecanismes més justos? Perquè, encara que digui el doctor Arbussà que aquest és més just que altres, el de Xipre, té una dimensió injusta també per aquells estalviadors que potser veuen perduts, almenys momentàniament, els seus diners.
Sí, sí, i algú deia que això era una confiscació, vull dir que era una presa de decisió de dir vostè tenia tant, doncs ara té doncs només el 60% perquè l'altre 40% me'l quedo jo.
Li trec per intentar salvar el país, no? Sí.
De qualsevol de les maneres és cert que quan un participa en el joc econòmic sap el risc que assumeix. Vull dir, si sabem que els dipòsits fins a 100.000 euros estan garantits, vull dir, aquesta és una aposta segura i certa, més enllà d'això, corres el risc, encara que un pensi que un banc no pot caure mai, doncs no és veritat, està en un mercat en el qual hi ha una oferta i una demanda i pot ser que realment es produeixi una situació en la qual el banc no funcioni bé i jo no solament perdi una part, sinó que ho puc perdre inclús tot, excepte aquella part que queda garantida. A veure, jo feia una miqueta el trasllat al cas individual, no? Vull dir, si jo realment tinc un deute amb un banc i jo faig fallida, el banc no únicament es quedarà allò que sigui el deute, sinó que si el deute és superior, vindrà a casa, com aquell que diu, i m'embargarà tots els béns que tingui. Encara és hora que jo vegi que els propietaris d'un banc han pagat, no únicament han perdut el valor del banc, sinó han pagat també allò que realment ha suposat de mengua de resultats, no? De les pèrdues que hi ha hagut. Vull dir, jo crec que els que tenen villes continuen tenint villes, estiguin a Còrsega o estiguin a Sardenya o estiguin allà on vulgui, no? Continuen tenint les seves villes i les seves allò. Diu, hi ha quelcom que no estem jugant, en tot cas, amb simetria,
Bé, avui hem començat la tertúlia parlant de Xipre i de la situació de crisi de Xipre i d'Europa. Sara Cruz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs de Xipre estem parlant, però també tenim altres temes de l'actualitat.
Doncs sí, ja com apuntava el senyor Arbussà, la proposta del president de l'Eurogrup d'exportar el rescat xipriota estén el pànic entre els inversors. Va considerar ahir que la signatura de l'acord entre la Troika i Xipre ha fet retrocedir els riscos i apunta que és un exemple per a altres països de la zona euro que hagin de reestructurar el sector bancari. I
també,
a casa nostra,
exacte,
és
la
notícia
de casa nostra.
Exacte. Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, està disposat a entrar en el govern si Mas diu concreta una data per la consulta. Ha rebutjat també, ho va dir ahir, unes eleccions anticipades perquè l'objectiu d'Esquerra, va dir, no és maximitzar el seu nombre de diputats, però va advertir que trencarà l'acord de governabilitat amb Ciu si es dilata la celebració de la consulta. De la seva banda, Ciu respon a Junqueras que les dues condicions ja es donen.
I encara parlarem també del Papa Francesc perquè s'està convertint en un fenomen, a dins i fora del Vaticà.
Doncs, Ignasi, és que les vendes de souvenirs a les botigues que envolten el Vaticà, des de la seva arribada, doncs, bé, no paren de vendre i, per tant, doncs, bé, doncs està tenint molta atenció per part de la gent de fora. I, per cert, que el dijous Sant Ignasi, el Papa Francesc estarà en una presó amb menors musulmans.
Això ja se sap de fa uns dies, però s'acosta aquest dia i veurem les imatges i els gestos que dona aquesta celebració tan propera a la gent senzilla. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara, bon dia.
Ara fem una pausa en la tertúlia que compartim amb el periodista Daniel Arasa, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor de la Universitat Ramon
Montllull, Màrius Duran.
Ràdio Estel.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor, només fins al 27 de març, tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes d'alimentació, bazar i tèxtil.
20% de bonificació per bescanviar les teves properes compres d'Hipercor del 28 de març al 10 d'abril.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i mig i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel que compartim avui en aquest dimarts sant amb el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà i amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Hem parlat de Xipre, però també hem de parlar de política catalana. Ahir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, va dir que la seva formació està disposada a entrar en el govern si Artur Mas concreta la data per a la consulta. Sembla que és una condició més simple, aquesta que posa Esquerra, per entrar al govern. Ara, com interpreten aquest gest polític dels socis parlamentaris d'Artur Mas?
Bueno, jo diria que, en tot cas, és una proposta que és possibilista. O sigui, entra dintre del marc del que són les relacions entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Es va dir que s'intentaria, en la mesura del possible, dintre d'aquesta legislatura, fer aquesta consulta. L'únic pas de més, en tot cas, que demana Oriol Junqueras és que realment es fixi tentativament una data i que, a més, ja s'expliqui quina és la pregunta que es farà i que sigui simple i directa, de tal manera que no hi hagi confusió. A mi no em sembla malament. Em sembla que realment no és una aposta a l'aire i sense possibilitat de que es dugués endavant.
Jo crec que
deixa la porta oberta que això es pugui produir. En tot cas, el que sí que faria seria, en tot cas, donar-li una idea al senyor Junqueras i, en tot cas, també a Convergència i Unió, és que fixin la data de la consulta el 18 de setembre del 2014. Uh-huh. Per què? Perquè és el dia que fan el referèndum també a Escòcia. Fem la grossa. Si l'hem de fer, fem la grossa. Que Europa vegi que hi ha moviments i que davant dels moviments tenen respostes diferents.
I creu vostè que si coincideix el dia amb el d'Escòcia hi haurà més sensibilitat?
Segur. Des del primer estarem a una setmana de l'11 de setembre. Estarem a una setmana de l'11 de setembre. I per una altra banda, perquè realment els ulls, diguéssim, l'expressió externa per tot Europa del comportament d'un govern central que admet la possibilitat i vincula, a més, la possibilitat de que Escòcia prengui les decisions per si mateixos, davant d'un estat que no admet un referèndum, que no admet el dret a decidir d'un país i que rebaixa el to d'un referèndum o una consulta i, a més, no vinculant.
Com ho veu? Daniel Arasa, per exemple.
Bueno, jo el veig suggerent la proposta d'Ignasi Arbussà.
En tot cas, prenem nota si ens convoquen per anar a votar, no?
Exacte, no. Home, jo que primer ja parteixo de que jo se sap que jo no sóc sobiranista en aquest sentit, per tant, tampoc...
però el procés... podràs votar, eh?
No, podràs.
Clar.
Votar no és que, a més, jo crec que és bo, el dret a decidir és bo. I una altra cosa és de que jo sembla que
una cosa,
la decisió sigui diferent, el meu vot sigui diferent d'un altre.
I potser la manera d'enfocar aquest dret a decidir, sí, que potser no l'haurien de capitalitzar només els independentistes, hauria de ser més de tots, no?
Una cosa, que et reconeixer el valor democràtic de que la gent pugui decidir. Això, d'entrada, me sembla positiu, no? Hi ha un aspecte que a mi que ha portat a tot això, que crec que és que l'Artur Mas va allò dando tumbos. És a dir, primera, la forma en què va plantejat això no tenia cap ni peus. És a dir, en una entrevista de ràdio va fer la proposta d'entrada de l'esquerra i socialistes al govern. Això no es fa en una entrevista de ràdio. Això es fa amb molta solemnitat, sigui el Parlament, sigui crear els partits, etc. Això vol dir que ell em dona la impressió que no sap molt bé on va. Ara, més acords en Madrid. Ara, darrere, xoc de trens. Ara va canviant sistemàticament perquè crec que no té clar on va.
Jo crec que cada dematí mira el que li queda a la caixa, eh?
Sí, també.
Jo crec que és el que fa que realment la seva posició sigui en situació de crisi màxima, no? Sí, no, ell ho reconeix, que és una situació d'emergència nacional, eh?
El que passa que els fa, que això és amb ells i altres, també, no?
També.
És aquesta situació. Precisament en això, com que jo crec que allò de que diu Sant Ignasi, no, de que deia Sant Ignasi, perdó, de en tiempos de tribulación mejor no hacer mudanzas, de haver-se embarcat en tot això, crec que no era positiu, i menys en aquest moment. Encara que és que precisament és aquest moment que aprofita perquè hi ha debilitat dels altres. En el fons és d'això, no? Però, per tant, això. Ara, per altra banda, entenen la dinàmica plantejada des del punt de vista de l'esquerra, jo estic fora d'aquesta dinàmica que planteja Esquerra i que mateixa Convergència, però accepto que dins de la pròpia dinàmica plantejada per Esquerra i acceptada per Convergència, sigui raonable que Esquerra plantegi això una data pel referèndum, per la consulta.
Per la consulta, que seria, si es convoca aquesta data, podria entrar al govern, però llavors què passaria? Aquesta és la gran pregunta. Amb el tan desitjat diàleg amb Madrid, per exemple.
Jo el que crec és que realment el que es demana és un compromís, no? Un compromís més enllà d'un recolzament de vots en un determinat moment, no? Us recomano que llegiu l'acudit del Batllori avui de La Vanguardia, que parla del govern d'unitat en època de vaques grasses o en èpoques generoses o en èpoques de sense vaques. Diu, jo crec que més aviat estem en aquest moment, no? Diem que realment la situació, com deia l'Ignasi, és molt complexa, no? I ja ho deia el Mascolell, que diem fem el que fem, serà un drama, però segons com pot ser una tragèdia, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que el compromís, és a dir, l'estar a l'oposició en aquests moments, jo crec que, vaja, a mi em costa pensar un perfil de governant que no sigui economista, diem, perquè les decisions que s'han de prendre han de conèixer molt bé el context econòmic, no? En aquest sentit, el que diu l'Oriol Junqueras, jo crec que força una mica més per acotar temporalment, diem, la situació. A mi ja em va bé el dia 18 el que deia l'Ignasi. El que passa és que jo crec que pot sortir coses molt diferents a Escòcia i aquí.
No dic que no, però en tot cas...
La impressió és que sigui diferent encara que no necessàriament el sí d'aquí, que segurament serà més alt que Escòcia, arriba al 50%, però això és un altre assumpte, no?
Bé, no, però és cert que quan vas a votar aquestes qüestions, aquestes grans qüestions, és a dir, el ciutadà hauria de ser molt culte, el ciutadà hauria de saber molt què implica tot plegat, no? Perquè el discurs dels polítics que ens explicaran estarà molt mediatitzat, estarà esbiaixat, estarà, diem, polaritzat, no? En aquest sentit, jo crec que això pot ser difícil. De totes maneres, tampoc és tan fàcil fixar una data. O sigui, jo crec que sabent que tu dius no, el 18 de setembre del 2014, molt bé, però i tots els recursos que hi hauran sobre la taula i tot el que anirà bloquejant, totes les traves que
el govern espanyol impugnaria aquesta data, creuen vostès? No, vaja, es trencaria el diàleg?
Impugnaria el procés, en tot cas, no sé si la data, però el procés segur, no?
Nosaltres, teòricament, des de Catalunya s'ha de fer un intent, de convèncer, en tot cas, el govern espanyol de que la consulta es pot fer. I ja veurem a veure quina és la resposta. En funció del que sigui, qualsevol altre pas que es doni després, de fixar dates o de tirar cap endavant igualment la intenció de consulta, sempre serà impugnat o no, en funció de si realment han arribat a punts d'acord que permeti que realment aquí a Catalunya es pugui fer una consulta.
Podria arribar a acceptar el govern espanyol la consulta sota unes determinades condicions, per exemple, que quedi garantit que no és vinculant o que... no sé, o que hi hagi una imparcialitat...
No, jo crec que no, la meva opinió és... Encara que no sigui vinculant...
Si el resultat, clar, depèn de quin resultat sigui, És més, precisament pot ser utilitzat per uns o pels altres segons quin resultat sigui, si no és vinculant. És que, no, que com no era vinculant... Això, o sigui,
com, que era, que no. Com que no era vinculant, no s'aplica, però hem guanyat nosaltres o han guanyat ells.
Exacte.
Dirien uns o altres, no? Segons el cas.
Que això no és viable en el sentit aquest de que no sigui vinculant. Ara, ara deia el Màrius una cosa que em sembla molt important, és que la gent està molt ben informada del que això representa. És a dir, perquè, per posar un exemple, el fet que ja se'n surt estrictament d'Espanya, que per altra banda, com deia l'Ignasi, planteja que la gent se n'entera que existeixen aquests processos, però que al mateix temps, per exemple, des d'Europa, diguem, escolti, quina és la posició de parts de països, parts d'estats, que es volen separar? Què queda després respecte a la Unió Europea? Perquè, clar, escolti, segueixen dins de la Unió Europea o de moment queden fora i, en tot cas, després que negocien? Això és una cosa que el ciutadà tindrà molt clar. Perquè, per mi, com és, per mi és una data fonamental. És a dir, si el ciutadà diu, escolti, Catalunya, de moment queda fora. O de moment queda dins. De moment han dit, per ara han dit que queda fora. Però no en la rotunditat, diguem-hi, com una declaració institucional de la Unió Europea. Això per mi és molt important, perquè a més el ciutadà diu, em convé o no em convé. I això és important que cadascú pense el que cregui, però que és bo que ho sàpiga. Perquè si es parteix de que queden indefinits aspectes fonamentals, és molt perillós en què pot votar en un sentit o un altre.
Això està clar, vull dir, quan es vota s'ha de tenir consciència de què és el que es vota i les repercussions que té el teu vot, en tot cas, no? Per tant, jo crec que això és cert. Jo crec que també sacralitzar el fet d'estar a l'Europa, jo crec que tampoc no ho tenien que fer, com no tenien que fer tampoc lo de sacralitzar l'estar o no estar a l'euro. Ja sé que no som Suïssa, però Suïssa està fora tant de l'euro com de l'euro i no passa absolutament res.
Més que està fora és que no ha entrat mai.
Noruega,
però el que es vol saber, això sí que és molt important.
Això per descomptat.
Noruega, per cert, va decidir en referèndum explícitament ja fa uns quants anys no entrar a la Unió Europea, per exemple.
És que el que passa que a vegades alguns països que són molt rics, o sigui, que en lloc de fer-ho per solidaritat és per antisolidaritat. És a dir, Noruega, com que té petroli en quantitat i viuen quatre gats a Noruega, això, i a més és un país...
En un territori gran,
diguéssim. Relativament gran, però vull dir, poca població. Pensava que l'únic que faria o que li representaria repartint altres. Per tant, és una actitud egoista. Suïssa, també perquè no ho necessita, no s'assembla el temps amb tot el món, paraïsos fiscals, controls, li anirà sempre bé. Li ha anat molt bé des de fa 60 o 70 anys. Abans no tant, però... No sé, no tota la vida pot anar-li bé, llavors potser el millor canviarà també, no?
Jo, en tot cas, el que sí que em sembla important, torno a repetre un tema, és que, en el fons, el president Mas el que està demanant és un compromís, diem, de l'esquerra en relació a la greu situació en la que es trobem, no? Jo veig que és difícil que Pere Navarro, per exemple, pugui afegir-se a la roda, però no perquè no s'ho creguin, sinó perquè és que és com contra natura, no pots estar a favor del que planteja el grup governant, no? Cosa que és una mica trista en aquests moments.
Si entrés Esquerra al govern català, ara o d'aquí un temps, més enllà de la data de la consulta, creuen que això pot tenir efectes polítics sobre uns o altres? Perquè sempre hi ha hagut aquesta petita por, tant per part de Convergència com per part d'Esquerra, en el sentit que uns es puguin menjar els altres electoralment en un futur.
Jo crec que té uns efectes importantíssims. És més, jo fa temps que vaig dient que Convergència s'ha fet l'araquiri. Amb un temps no tot de sotes, i no s'han clavat l'espasa de samurai de cop.
En acostar-se a Esquerra, vol dir
vostè. A Esquerra, i fent la política d'Esquerra, a poc se la van clavant, és a dir, ha cedit Esquerra, però també en el moment la prova és que Esquerra puja i Convergència baixa totes les enquestes. No?
Però si Esquerra entra en un govern que aprova unes retallades o aprova una austeritat...
Per això Esquerra és molt difícil que entri, perquè Esquerra perquè vol cremar-se quan li va sortint en aquest aspecte bé, i se menja l'altre. Una altra cosa és que sí, que passem a un altre plan. I interessa resoldre els problemes de la gent o només el que ens interessa són determinades posicions polítiques. I això els polítics s'han de plantejar. Per mi és més important resoldre els problemes de la gent.
En això tots d'acord, no? Suposo.
Sí, però Daniel, però el temps va passant. Estem arrossegant una crisi que no ens en sortim.
Lluitar contra la crisi...
I per tant, jo crec que m'agradaria anar a pensar que els polítics també ho veuen, això, i que han de dir, escolta'm, hem de deixar de banda alguns aspectes per realment...
Si perdem vots, si guanyem vots...
Ho hauríem de fer, el que passa que veig molt difícil que ho faci, no? Tota la política d'aquest país, aquí, quan dic país en aquest cas, tant a Catalunya com a Espanya, quasi sempre té el matís d'interès partidista molt més que interès general. Des del PP al PSOE o al Convergència, no dic en uns sí i els altres no.
Potser Esquerra en això ho té fàcil, si no entra al govern sempre pot dir que és per no... que prioritza altres coses a la cadira, no? També.
Jo crec que, de totes maneres, tot el que no sigui un govern, diguéssim, de concentració nacional, o sigui, que hi participin no únicament Esquerra, sinó que participin altres partits també en el govern aquí a Catalunya, farà de que tot el que no sigui això farà de que el diàleg amb el PP sigui pràcticament impossible. I ara per ara és absolutament necessari que hi hagi acords amb allò, perquè la clau de la caixa la té el senyor Montoro, i la deixa anar i va girant segons li interessa. Per tant, s'han d'establir ponts seguríssim. Són els que realment aquest govern, el de Catalunya, voldria? No. Però es veu incapacitat de fer una altra cosa que no sigui establir camins d'acord. Llavors, si només hi juga Esquerra Republicana, el que estem donant és un pas enrere amb una benentesa amb el Partit Popular.
Sí, no, només un apunt, no? Vosaltres penseu que és cert que realment hi ha aquesta negociació en paral·lel de Convergència amb el govern central per temes econòmics i que el de l'Oriol és per distreure el personal?
Però el diàleg institucional existeix sempre en el Consell de Política Fiscal i Financera. La setmana passada hi va anar el conseller Mascolell, per exemple.
Sí, però després d'haver estat fora un temps.
No? Sí, alguna reunió no havia anat, així enfadat, però...
Però no, ho dic perquè realment també el govern central m'agradaria que pensés en les mateixes claus que pensem tots plegats, no? I no només d'una manera purament partidista.
Bé, senyors, deixem el tema perquè m'agradaria que parléssim, ni que sigui breument, del Papa Francesc. Avui a la tertúlia ens acompanyen el periodista Daniel Arasa, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. El Papa Francesc porta només uns dies el Papa Jorge Mario Bergoglio i tenim notícies pràcticament a diari sobre els gestos i sobre l'impacte que ha tingut aquesta sorprenent elecció per primera vegada d'un papa jesuïta i d'un papa llatinoamericà. Per exemple, tenim notícies en el sentit que les vendes de souvenirs al Vaticà doncs van molt apuntades cap al record o les fotografies del Papa Francesc, el fet que celebri dijous a la tarda la missa de la cena del senyor en una presó de menors. No sé si algú de vostès encara no havia pogut parlar del Papa Francesc, senyor Arasa, em sembla que no.
Bueno,
aquí
jo
a la ràdio.
Aquí suposo que no. No, home, jo anem a veure, jo el Papa Francesc és fantàstic, estic encantat del Papa, també tot sigui dit, si hagués sigut un altre també, perquè jo per mi, jo soc fidel, estimo el Papa, sigui quin sigui, no? Per tant, encantat d'aquest, com que qualsevol altre. Home, està molt bé això de que jo crec que els gestos que està tenint són molt macos, també és cert que la venda de souvenirs és normal en un nou Papa que comenci després. I jo, precisament, acabo de publicar un article a Fòrum Libertas, va sortir ahir, sobre quant de temps tractaran també el Papa com tracten els mitjans. És a dir, de moment el Papa el tracta tothom, o pràcticament
de meravella,
tothom,
sí.
En meravella,
ha
fantàstica.
Ha seduït la gent. No?
Seduït. Però ja veurem com el Papa comença a parlar també de coses de fons. És a dir, per posar un exemple, quan digui que l'avortament dirà el mateix que deien els anteriors. Ja veurem determinats sectors. I determinades coses que, perquè la doctrina fonamental, aspectes de gest, tot això està molt bé, però la doctrina fonamental això no varia. I hi ha aspectes que no hi ha la discussió sobre el filioque o sobre el, si l'Espírit Sant, no sé què, això no entra en discussió la gent, però sí aspectes morals que ell no canviarà en absolut els aspectes morals que dels criteris dels papes anteriors i, per tant, també n'hi ha de per ell amb el temps, no?
Senyor Duran, per exemple? O senyor...
Sí, sí, no, vaja, jo no havia fet la reflexió que has fet ara, Daniel. Jo més havia pensat, ostres, porto una marxa bastant potent, no? Que no es desgasti molt ja des del principi, no? Però, bueno, potser és cert que diguem, el ritme que porta és molt d'autoconsciència del que ell creu que s'ha de fer, però al costat hi ha el ressò mediàtic que, diguem, d'alguna manera multiplica, no?, l'acció de la seva presència. A mi em sembla un personatge interessant i molt proper, això sí que el veig. Potser, diem, un senyor Ratzinger el veiem intel·lectualment tan llunyà que se'n feia difícil, no?, a vegades el seu seguiment.
Doctor Rosà.
No, jo estic molt d'acord amb el que esteu explicant. A mi em fa l'efecte que és una persona que se la veu molt més propera. Jo estic molt content, en tot cas, que hagi sortit. I els primers dies, vull dir, ha sigut un manantial de gestos que són molt positius tots, perquè són d'apropament, són d'estar al costat del feble, etc. No? Jo crec que això està molt bé. També estic molt d'acord amb el que diu el Daniel. Vull dir, haurem de veure quan comenci a tocar... Sí. En realitat, el cuore del tema, vull dir, una cosa són els gestos, està molt bé, però això és dimensió més política, per descomptat que no, i llavors veurem el seu posicionament, I llavors també veurem la reacció que tenim. D'entrada, un sobresalient.
Doncs molt bé, queda dit. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Daniel Arasa, Ignasi Arbussà i Màrius Duran. Que vagi bé la Setmana Santa, que tinguin bona Pasqua. Fins aviat.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
Són les 9, ara els titulars, l'última hora informativa que ens porta el Gerard Carrión. Després parlarem de la passió d'Esparreguera i us oferirem entrades per als propers dies. Prengueu nota dels dies i de les entrades dobles per a la passió d'Esparreguera, que té representacions encara uns quants dies fins a l'1 de maig. També ens visitaran el matrimoni dels equips de la Mare de Déu, format per Enric Garí i Montse Teixidor, que avui ens parlaran de família i matrimoni, però també de la processó del silenci de Badalona, aquest dijous sant al vespre, molt tradicional. I tindrem l'espai musical La vida en sol fa amb l'Oriol Casals. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. Per garantir un funcionament tranquil de tot el sistema bancari, el Banc Central de Xipre ha optat per ajornar l'obertura de totes les entitats del país. Aquest nou ajornament significa que es mantindrà durant 2 dies més el límit de retirada en efectiu de caixers automàtics, que és d'uns 100 euros al dia. Recordem que les entitats bancàries de Xipre estan tancades des del dissabte, dia 16 de març, quan es va signar el primer rescat. La plataforma d'afectats per la hipoteca presentarà aquest matí als jutjats desenes de peticions que reclamen la nul·litat dels processos de desnonament actualment en tramitació. En un escrit que presentaran els principals jutjats de tot l'Estat, consideren il·legals les execucions hipotecàries i reclamen que es faci cas de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que considera abusives moltes de les clàusules de les hipoteques. El preu del butà s'encareix a partir d'avui un 5% i passarà de 16,32 euros a 17,13. Aquest és el preu del resultant de l'aplicació de la nova fórmula per la determinació automàtica dels preus de venda màxims. En clau internacional, el líder de l'Aliança Rebel Celica, Michael Jotodia, que ha encapçalat un cop d'estat a la República Centreafricana, ha oficialitzat la seva autoproclamació com a president, malgrat la condemna d'una gran part de la comunitat internacional, incloent-hi la Unió Africana i també la Unió Europea. En el seu primer missatge a la nació, Jotodia ha justificat l'opció militar, ha suspès la Constitució i ha dissolt el Parlament. I l'oligarca rus Boris Berezovsky, trobat mort dissabte al seu domicili d'Escot, al sud del Regne Unit, hauria mort probablement després de venjar-se. Això és el que la policia britànica ha manifestat després de realitzar-li l'autòpsia. I és que la investigació no ha trobat senyals de violència. De fet, durant les primeres hores de la investigació ja s'apuntava la possibilitat d'un suïcidi. Boris Berezovsky estava arruïnat i havia explicat als periodistes que la seva vida ja no tenia sentit.
Ràdio Estel.
És del tot necessari actuar d'acord amb uns principis que tractin la corrupció com una lacra que cal combatre en tots els seus fronts, però en especial cal incidir en el seu origen, en el cor de les persones. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
D'Esparreguera ja està concentrant des de mitjans d'aquest mes, vaja, centenars de persones en cada representació al teatre que porta el seu nom en aquesta localitat, Esparreguera. Avui volem conèixer com és aquesta representació que en aquests moments, amb el seu horari de matí i tarda, congrega molta gent i ofereix un gran reguitzell d'efectes especials, quadres plàstics, escenes de la passió, mort i resurrecció de Crist, inspirada en els textos evangèlics i amb un rerefons de gran tradició popular. Avui parlarem de la passió d'Esparreguera amb el seu director de comunicació, Francesc Alert. Senyor Francesc Alert, director de Comunicació i Relacions Públiques de la Passió d'Esparreguera. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Ignasi.
La Passió d'Esparreguera és una representació ja molt consolidada a casa nostra, dintre d'aquest gènere teatral.
Sí, sí, afortunadament, doncs, és una representació que fa molts anys que es fa i que coneix cada vegada més gent i que, de fet, estem molt contents de la resposta del públic que està tenint.
L'inici de la temporada, com ha anat aquest any?
Molt bé, molt bé. Estem, el que et comentava ara, molt contents. Hi ha hagut molta afluència de públic en els seus inicis i tot això doncs, està possibilitant també doncs, que tots els dies que queden, doncs, mica en mica, es vagin omplint.
Com és, a grans trets, el text i la posada en escena de la Passió d'Esparreguera, que ja porta molts anys amb grans efectes especials i una lluminositat i una musicalitat molt bones?
Sí, bueno, jo crec que l'espectacle es caracteritza, entre altres coses, per una bellesa. Té una bellesa, doncs, és un espectacle que impacta doncs, al públic quan ve. El que pretén és anar al cor de l'espectador i tot el que es gestiona en escena doncs, va enfocat a això, arribar al cor i la bellesa de l'espectacle doncs, és molt maca, no?
Han canviat coses, s'han incorporat novetats, nous efectes, nous actors aquests últims anys, concretament aquests dos últims anys?
Sí, hi ha una línia doncs, que es treballa molt de direcció de que hi hagi molt relleu generacional, és un espai on ens relacionem moltíssima gent i cada vegada doncs, estan fent entrar més actors des de l'escola de teatre que tenim al teatre i cada vegada es va potenciant més doncs, aquest dinamisme intern tan necessari doncs, per aquestes tradicions.
El gran capital social de les passions, sens dubte, no només la d'Esparreguera, sinó també altres que hi ha a Catalunya, Olesa, Cervera, Reus, a Llinars del Vallès fa pocs anys, és sempre la gent del poble, famílies senceres i sí. Tot un poble pràcticament que s'implica, oi? Això és important.
Sí, molt, molt. Vull dir, és la base de tot. Doncs penseu que són a vora 1.200 col·laboradors que des de les tasques més humils a les de més responsabilitat doncs fan possible aquesta posada en escena, no? I normalment, doncs, l'espectador ho percep, això. Quan està sentat a la cadira, el que veu és que tot és mogut per dintre per algú, no? I que no destorba mai. I aquest moviment, doncs, d'una manera conscient o inconscient, l'espectador ho percep i això també és un dels factors de l'èxit de públic que tenim.
Deixi'm dir, senyor Francesc Alert, que el gran patrimoni de la passió és aquesta jornada completa que ofereixen matí i tarda, excepte el dissabte sant, que aquest dia ara quan oferim les entrades no l'oferirem, però excepte el dissabte sant, que és tarda vespre, matí i tarda cada dia.
Sí, és matí i tarda cada dia. Bé, tenim dos dissabtes, un ja passat, que ha sigut aquest, el 23, i ara tenim el dissabte sant. La resta són diumenges, exceptuant l'1 de maig, que és dimecres, i per què apostem una miqueta doncs, per aquesta opció? Doncs perquè ho vivim des d'unes jornades emotives, festives, i volem que l'espectador, quan vingui, doncs, gaudeixi en aquest sentit. Què fem nosaltres? Doncs possibilitar-ho, fer-ho el més assumible possible i atendre i vetllar molt per les comoditats i els serveis d'aquest públic que ve.
Algunes característiques específiques del text, que és un text molt poètic i que s'ha anat renovant, del que són les escenes i la narració dels esdeveniments, des de Joan Baptista i tots els grans fets, la vida pública de Jesús, la decisió del Sanedrí d'executar Jesús i la passió i mort i resurrecció, també.
Bé, el text és preciós, no? En tota obra de teatre en si és a partir d'on s'estructura tot l'element escènic posterior i actoral, no? I llavors, aquest text està fet per un poeta local, Ramon Torroella, era un profund coneixedor dels evangelis, i està fet en un vers que sap encaixar molt bé el ritme, la forma i l'estructura psicològica de cada personatge, i realment, doncs és una de les característiques d'aquest nostre teatre de la Passió d'Esparreguera, doncs que és molt bonic, no? Molt bonic.
El treball d'assajos i de preparació és tot l'any, és sobretot des del gener?
Sí, bàsicament el gener és quan tota la part del poble doncs ja s'involucra. Passar Reis ja, doncs tothom ja està només destinat a això, però esclar, ara ha estrenat un nou Jesús, el David Puente, porta un any treballant. Els personatges principals, doncs, normalment a l'octubre, novembre, doncs ja hi estan treballant, estan fent cursos, estan fent de veu, de cos, i a partir de setembre, de gener, és quan ja es va estructurant doncs, la base de tot.
I comencen les representacions al març, normalment.
Exacte.
Tant si la Setmana Santa cau abans com si cau després, actualment és al març.
Sí, aquest any ha sigut molt, molt proper a la Setmana Santa, I bé, bueno...
Durant la Pasqua hi haurà més representacions, que també la gent se sent molt cridada en el temps de Pasqua.
Exacte.
És veritat, senyor Francesc Alert, que malgrat la professionalitat dels actors, una professionalitat que va fins i tot més enllà de les creences personals de cadascú, sí que dona la sensació, jo per l'experiència personal, i molts dels que ens escolten segur que també, que quan una persona va a la Passió d'Esparreguera després surt amb la sensació que no ha estat només un espectador, que ha participat en una història real, narrada, i que arriba al cor, no? Podem dir-ho així?
Sí, sí, sí. Aquesta és la base, no? És gaudir d'aquesta experiència, sí? I evidentment no és només una obra de teatre, és la vida de Jesús, i en aquest sentit doncs arriba, és algo que ho portem a dins i ho sentim, i en aquest sentit doncs l'espectador realment s'emociona. Vull dir, hi ha alguna anècdota inclús d'un nen que quan va acabar Jesús que se'n puja al cel va sortir corrents a fora del teatre a veure cap on... Aviam si seguia pujant,
doncs,
no?
Seguia pujant.
Bé, sí, doncs, sí, doncs exacte, senyal que arriba al cor, i això és el que volem.
Entre el públic hi ha gent de tota mena, això és obert a tothom, però també hi ha moltes comunitats cristianes, pels que sabem,
sí,
ordres religiosos, grups...
Sí, és la base del nostre públic, és evidentment on hi ha aquest sentiment, i per tant, doncs moltíssima gent d'ordres religioses, de parròquies, doncs està acudint al nostre espectacle, i des d'aquí us ho donem moltes gràcies.
Avui parlem de la Passió d'Esparreguera amb el director de comunicació d'aquest espectacle, Francesc Alert, que a més, com a actor, ara interpreta papers secundaris, algun una mica
perillós,
desagradable o perillós, com el del temptador de Judes, no? El que li ofereix els diners a Judes.
Algú havia de fer.
Algú havia de fer, exacte. També hi ha Nicodem, fariseus,
exacte.
Els mateixos que executen Jesús.
Jesús, correcte.
Ho ha de fer tothom. Aquí tothom se sent implicat.
Exacte.
Doncs avui parlem de la Passió d'Esparreguera i també comencem a oferir entrades dobles als nostres oients. Ho farem no només avui, ara hem parlat amb Francesc Alert i ens ha semblat oportú fer-ho d'aquesta manera, avui oferirem només una entrada doble amb el seu corresponent menú per a dues persones en un restaurant d'Esparreguera, que això també s'inclou i és molt atractiu, per aquest Divendres Sant. Atenció, perquè només hi ha temps avui i demà per poder materialitzar el lliurament d'aquesta entrada. Si voleu, amics oients, aquesta entrada doble per Divendres Sant a partir d'un quart d'11 del matí, comença la representació fins al migdia, després a la tarda de 3 a 6 al Teatre La Passió d'Esparreguera. Truqueu-nos al 93 409 2772, 93 409 2772. Entrades per a La Passió d'Esparreguera aquest Divendres Sant són les que oferim avui, i per als altres dies de què disposem, que són el 14, el 21 i el 28 d'abril, que són diumenges, 14, 21 i 28 d'abril, matí i tarda sempre, i també el dimecres 1 de maig anirem oferint en propers dies aquestes entrades dobles. També hi ha la possibilitat de treure pel Teleentrada de Catalunya Caixa aquestes entrades, oi?
Per Teleentrada, però jo els hi recomano ferventment que truquin a les taquilles del teatre, bàsicament doncs, perquè hi ha uns descomptes molt importants per poder venir en família, per poder venir doncs, amb uns grupets reduïts d'amics, doncs que realment surt molt bé venir aquí a La Passió.
Doncs molt bé, no sé si ens pot donar algun telèfon de les taquilles o del teatre.
Sí, sí, tant. Doncs miri, és el 93-777-1587.
93-777-1587 és el telèfon de les taquilles del Teatre de La Passió d'Esparreguera. També hi ha, com dèiem, el Teleentrada de Catalunya Caixa per entrades de pagament, però nosaltres oferim, com dèiem, una entrada doble amb el seu corresponent menú per a dues persones per aquest Divendres Sant, un dia molt indicat, no?, per anar a La Passió, el Divendres Sant.
És un dia especial, és un dia de sentiment, i a nosaltres ens encanta, és d'aquells dies que realment des de tots els àmbits de La Passió, doncs fa goig.
Al 93-409-2772 podeu trucar i demanar per entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble que oferim avui, en el cas d'avui, per al Divendres Sant, per aquest divendres que és el dia 29. Per tant, d'aquí a només 3 dies els interessats s'ho poden pensar, però que corrin, perquè això sempre està molt sol·licitat.
Sí, sí,
oi?
Es va omplint, i es va omplint.
Molt bé. El Divendres Sant és dels dies que més gent hi va? És variable, segons l'any, potser?
No, és un dia
important.
Que nosaltres sí, ja el tenim com que la platea s'omple, no?
Potser els grups organitzats en grans autocars van més altres dies, o a l'abril, o l'1 de maig, per exemple, és molt tradicional,
sí.
També.
No, per exemple, els autocars els altres dies és permanent, val? Vull dir, també tenim molta gent ara, afortunadament, del sud de França, de molts espais d'aquí a prop, però el Divendres Sant és un dia, anem a dir, de família, del particular, del que vol venir doncs, amb el fill, amb el net, i viure-ho doncs en família. És un dia especial.
Una obra de teatre, La Passió d'Esparreguera, amb grans recursos teatrals, efectes especials, lluminositat, i una cosa que no hem comentat fins ara, música en viu i en directe, amb coral,
sí,
i orquestra.
Sí, senyor. La música és un dels trets diferencials, no?, del nostre espectacle. I bé, si la música comença allà on la paraula esdevé impotent, doncs Esparreguera això pren un sentit doncs molt important, perquè sempre es va ajustant a tot el que va passant a dalt de l'escenari, i ajuda molt amb això que dèiem al principi, no?, que arribi al cor de l'espectador i que emocioni l'espectador.
I cap a la part final, no sé si encara continuen fent-se, hi ha aquests quadres plàstics,
sí,
no?,
d'escenes
estàtiques, que és molt difícil, oi?
Sí. Són escenes on tot el poble, doncs en el camí cap al Calvari, doncs hi ha un quadre plàstic i una pujada de llum d'intensitat que va pujant a poc, es queda tothom en el seu lloc i fa un quadre molt, molt impactant i molt bonic.
Recordem que La Passió d'Esparreguera té les representacions aquest Divendres Sant, ja hem ofert una entrada doble i està trucant molta gent, i també té representacions els dies 14, 21 i 28 d'abril, matí i tarda, són diumenges, i l'1 de maig també matí i tarda. En el cas del dissabte sant, d'aquest dissabte és només a la tarda i al vespre, aquí no oferim entrada de promoció, però qui vulgui també pot anar-hi trucant, com dèiem abans, a les taquilles del Teatre de la Passió d'Esparreguera, el 93 777 15 87. Si li sembla, senyor Francesc Alert, per anar acabant, fem una mica d'història. Ha parlat vostè del text poètic adaptat per un senyor del poble, gran coneixedor dels evangelis, però tot el que és la representació de la Passió d'Esparreguera, a quan es remunta? Quina és la seva història?
Bé, com totes les passions a nivell europeu, són una evolució lògica dels misteris, no? Aquestes representacions, com ja saben, d'origen medieval.
Sí, que tenen, són una paralitúrgia que es feien al carrer moltes vegades.
Ah,
no?
Exactament. I nosaltres tenim diferents documents, un que ens data del 1611, que és una carta que envien a uns familiars de Sant Llorenç d'Hortons, a Esparreguera, dient que volen venir a veure la Passió. Però bé, per la història de Menéndez y Pidal d'Espanya, doncs, ja poso una data que és el 1588. També això s'enllaça una mica en la construcció del campanar, de l'església d'Esparreguera, i en fi, aquelles dates, doncs, és el que nosaltres tenim com a
finals
constància.
Finals del segle XVI, en aquest cas, hi ha una gran connexió entre poble i espiritualitat.
I espiritualitat, així, evidentment. No? Sí, sí.
I això ha anat evolucionant fins que s'ha professionalitzat, ha anat al teatre, suposo que fa 60-70 anys, no?, que s'ha començat a fer un teatre tancat.
Bé, això és mitjans del segle XIX, quan a Catalunya, doncs, hi ha aquest impuls final del teixit associatiu, que es creen tots els liceus, conservatoris, doncs, Esparreguera no va quedar aliena tampoc a aquest fenomen, i van ser diferents les societats que es van encarregar de gestionar i administrar el teatre, i finalment va ser en un espai tancat que es deia la Siempre Viva, donació d'un mecenes, i que va, a partir d'aquí, es va tancar en un teatre. Llavors, l'Estrella, l'Ateneu, i l'any 69 el nostre actual teatre, que és fantàstic, còmode, i realment és un bombó.
Doncs des de fa 44 anys, no?, que es fa la Passió en aquest gran
teatre,
on caben centenars, uns quants...
1.747
sí. persones. Doncs,
sí, sí.
Felicitats a Esparreguera i a tots aquells pobles que aglutinen aquest gran capital social que és les representacions populars de la Passió. De la Passió d'Esparreguera hem parlat avui amb Francesc Alert, el seu director de comunicació, ja que vostè és el responsable de la promoció. Animi els oients, que encara no ho tinguin clar, a veure la Passió.
Animar els oients. Bé, que vinguin a Esparreguera, perquè som una terra de passions. Estem treballant moltíssim per... oferir un espectacle, doncs, de molta qualitat, però a més també estem treballant tot el poble, tots els restaurants, tot el que és l'espai en què viuen aquesta jornada, i per tant, doncs, seran molt ben acollits i realment, doncs, passaran un dia memorable a Esparreguera.
La Passió d'Esparreguera. Més informació sobre aquesta representació teatral a lapassió.net i també al telèfon de les taquilles, al 93 777 15 87. També es poden reservar entrades al Teleentrada de Catalunya Caixa. Tenim ja la guanyadora dels sorteig que hem fet avui, molt ràpid. Carolina Felicitat, de Sabadell. Felicitats per aquesta entrada doble per aquest Divendres Sant, matí i tarda, amb dinar doble, també per a dues persones, a un restaurant que suposo que ja queda determinat, no?, per recollir les entrades allà mateix, en taquilla.
Sí, allò... han de confirmar la seva assistència via telefònica, val?
Ja els informarem, els que vagin guanyant.
Exacte, que vagin guanyant. I res més, felicitar la Carolina, gràcies pel teu interès, Carolina.
I a tots els que vagin trucant.
I a tots els que vagin trucant, evidentment.
Ja són uns quants, només el primer dia.
I... molt bé, i perfecte, us celebrem moltíssim, que al moment que truquin, doncs, ja els explicarem una mica aquest sistema, però ja us dic, estem treballant molt amb els restaurants, també molt mà a mà, perquè la gent, doncs, també, en el moment, doncs, que tinguin un descans i la seva sobretaula, doncs, ho gaudeixin també.
És un impacte dinàmic molt positiu, no?, per als restaurants del poble.
Sí, per als restaurants i per tot el que
les
és
botigues.
Les botigues, el moviment... es mou moltíssima gent en aquesta temporada de Passió, i per tant, doncs, tot aquest impacte més reproduteix a Esparreguera.
Doncs salutacions a tots els que fan la Passió d'Esparreguera. Senyor Francesc Alert, director de comunicació de la Passió, bon dia, bona campanya i fins la propera. Que vagi
moltes
molt
gràcies,
bé.
Ignasi. Gràcies a vosaltres.
De seguida, després d'aquesta pausa, parlem de família.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
De veritat és una desgràcia? Breu història inspirada en un conte oriental. Una vegada hi havia un príncep que estava caçant al bosc amb el seu criat i en un moment que es va distreure va caure i es va fer mal a la mà. Llavors va començar a queixar-se. Quina desgràcia, la meva! El seu criat li va respondre: no digueu això, senyor. Mai no sabem si una cosa ens succeeix per a bé o per a mal. Al príncep no li va agradar aquesta resposta del criat. Es va enfurismar i el va tirar dins d'un pou sec que hi havia al bosc i va continuar caminant tot sol. En aquestes es troba amb un grup de salvatges que el van fer presoner perquè anaven a oferir un sacrifici al seu déu i van pensar que aquest els enviava la víctima. Però quan l'anaven a sacrificar, el bruixot de la tribu es va adonar que el príncep tenia mal a la mà i li va dir: «Ah, no, nosaltres només podem oferir al nostre déu víctimes perfectes», i el van deixar anar. Llavors el príncep va comprendre que el seu criat tenia raó. La ferida de la mà l'havia salvat. Tot penedit, va anar a treure'l del pou i va demanar-li perdó pel mal que li havia fet. Però el criat li va respondre: «No m'heu fet pas cap mal, sinó al contrari, un gran bé. Si haguéssim continuat tots dos junts pel bosc, aquells salvatges m'haurien sacrificat a mi». Aquesta història, narrada en un dels seus treballs pel jesuïta Lluís Armengol, ens serveix avui de punt de partida en l'espai de matrimoni i família per parlar d'allò que Déu ens posa davant nostre i de vegades pensem que és dolent però pot tenir efectes positius. D'això parlem en plena Setmana Santa, quan la millor referència a tot això és la Creu de Jesús, amb Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
L'Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu al sector de Badalona. I, per cert, avui hem de parlar de la processó del silenci de Badalona, de Dijous Sant.
Sí, al final parlem de la processó de Dijous.
És que ho he anunciat abans, per tant,
no podeu fallar.
No,
ja saps, nosaltres venim i a la processó surt.
Molt bé, molt bé. Doncs expliqueu-nos quin missatge ens dona aquesta història que ens narra el pare Armengol.
Mira, quantes vegades en el camí de la vida hi han coses que ens poden semblar negatives. Però després ens adonem que això que en principi ens semblava negatiu, després, donant-li la volta, resulta que ha sigut positiu per nosaltres. I aleshores això ho entronquem nosaltres amb la Setmana Santa. A la vida tens pujades i tens baixades. Tens moments de goig, moments de falliment, moments de molta tristor. I per nosaltres la Setmana Santa és això. O sigui, diumenge, un dia de gran goig. Diumenge de Rams, dia de gran goig. Dijous, un dia que el que nosaltres seguim i creiem ens diu: jo me'n vaig. I nosaltres humans, quedem tristos. Divendres el maten, bueno, ja per sota terra. I diumenge de Pasqua, un altre cop, la joia exultant de no estar mort, no, estar viu. Fixeu-vos que en una setmana hem passat els dos estadis d'alegria i tristor. I qui ens ho havia de dir diumenge de Rams, que divendres estaríem tristos i que dissabte o vespre, diumenge de Pasqua, estaríem contents. Això traspoem-ho a la vida quotidiana. A la vida quotidiana, amb la relació que tenim nosaltres, moltes vegades hi ha coses que dius, buf, quin una me n'ha caigut. I després això, amb el pas del temps, va donant la volta i sembla que no sigui tan dolent, perquè ho has pogut superar o perquè t'ha donat a tu uns inputs que han resultat més bons del que tu pensaves en principi.
Sí, Montse.
Sí, que sempre hem de saber treure la part positiva de quan ens passa alguna cosa que, com deia l'Enric, que ens sembla que és una desgràcia, però que llavors moltes vegades, que això també, si tens l'ajuda doncs, de la parella, dels fills, dels pares, de la família, dels amics fins i tot, que moltes vegades que tu veus tot molt negatiu i si estàs envoltat d'aquesta gent, t'ajuden a superar-ho i que a la llarga veus que no, que tu tenies part de raó potser en veure un negatiu, però que després que t'ha ajudat a superar aquesta i altres coses que durant la vida et van venint. Però que també és molt important el fet doncs, de tenir, ja et dic, la gent que t'envolta i saber també tu donar, obrir-te a aquesta gent perquè t'ajudin, donar-los confiança.
I amb això no volem dir que a la vida hàgim de tenir una inèrcia, que ja, i bueno, tot vindrà i que no cal que ens preocupem de res, perquè la inèrcia en el fons es va perdent, m'entens? O sigui, va esperant, i això no és bo. Aleshores, què hem de fer? Mirar de que orientar el nostre futur. O sigui, nosaltres hem de mirar a veure cap a on volem anar, què volem fer. I aleshores, quan tenim aquestes ensopegades, aquestes davallades, aquestes entrebancades, sempre tenir un futur orientat, que potser no serà en dos punts, la línia més curta és la línia recta, i potser nosaltres haurem de fer una miqueta de volta per arribar en aquell punt final. Però si tenim esperança i ens posem en mans de Déu, si al final aquell que nosaltres volem és bo per nosaltres, i arribarem mitjançant l'ajut de Déu, segur.
Tot això que estem dient no vol dir que ara hàgim d'incitar a fer el mal, perquè, clar,
aquesta imatge de
no m'heu fet cap mal, sinó al contrari, un gran bé, no vol dir que ara ens agradi que ens facin mal.
Perquè
precisament la força és en la resurrecció, no en la creu.
Sí.
És aquí, com també el pare Armengol posa una pregària que és molt maca, que diu: Senyor, dóna'm força per canviar allò que puc canviar, serenitat per acceptar allò que puc canviar, que no puc canviar, i saviesa per saber distingir un cas de l'altre. Aquesta pregària és molt maca i penso que l'hem de portar a dins, perquè moltes vegades quan et passa una cosa que a tu et sembla que és una desgràcia i que t'enfonses, has de tenir present això. Senyor, dóna'm força per canviar allò que puc canviar o per acceptar allò que no puc canviar, evidentment, però no ensorrar-me.
Hi ha situacions que nosaltres no hem buscat i ens han vingut, i aleshores què hem de fer? Doncs hem d'assumir-les en pau, i una mica de resignació, i aleshores mirar a veure si les podem canviar o si les circumstàncies canvien, i aleshores adaptar-nos a la nova situació.
Mm. Un exemple també d'aquesta vivència de l'esperança són les processons, no? La Pietat Popular de vegades no motiven molt aquestes processons, si semblen tristes o amb aquelles vestimentes que avui dia no agraden a tothom, però en canvi continuen pervivint molt, no?, en el poble. I un exemple d'això és la de Badalona.
A veure, les processons són aquella mostra de la de Badalona, parlo, de tranquil·litat, pau, respecte, interiorització dels fets. Hi ha molta gent que hi va, molta gent que la va veure, i no tots són creients, ni, ni s'acosten a la creença, però en canvi aquella estona de silenci, de veure passar aquells misteris amb poca llum, amb un recolliment, la gent al final diu, escolta, saps que m'ha agradat?
Mm-hmm. Sí. És una processó que surt de la parròquia de Santa Maria de Badalona,
sí,
i recorre la ciutat, diferents
el,
carrers.
La, bueno, dalt la, més aviat dalt la vila, la part antiga de, la part... de Badalona. Uh-huh.
Sí. Surt a les 10 de la nit, el dijous sant a les 10 de la nit, i aleshores fem un recorregut que normalment dura una hora i mitja, no arriba a dues hores. Uh-huh. Es comença amb la celebració de l'escena del Senyor, la continuació de l'escena del Senyor, es fa la processó i al final es fa una cerimònia de la paraula, uh-huh, davant mateix de l'església de Santa Maria. És un moment de reflexió, un moment de sortir i estar en silenci i estar en tranquil·litat.
I m'han dit que aquest any tindreu una companyia especial, la del cardenal Lluís Martínez Sistac. No sé si això ho sabeu del cert, però en tot cas ho veureu dijous.
Sí, nosaltres ho veurem dijous. O sigui, això és una veu que ha corregut, però no ho podem confirmar en públic, no ho podem dir.
Doncs si no es pot dir en públic, nosaltres tampoc ho assegurem, en tot cas.
No ho sabem. Nosaltres estem una mica ajudant al muntatge. Dels diferents misteris, que això també és satisfà perquè també hi fem col·laborar els nanos, que també s'hi vagin implicant.
Doncs la processó del silenci, sortida a les 10 de la nit, dijous sant, de la parròquia de Santa Maria de Badalona, pels qui vulguin anar-hi, encara que no siguin de Badalona.
Sí, 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 el metro funciona.
Gràcies, Enric Garí, Montse Teixidor. Bona Pasqua, fins aviat.
Bona Pasqua a tothom.
Bona Pasqua.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:40. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:40. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, primers dies de pontificat del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com ara la llet Hipercor, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 75 cèntims.
Però si en compres 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts un dia més, Vides Musicals, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El nostre protagonista d'avui va néixer en una família que gaudeix molt cantant plegats. Ell, però, va anar cantant en diferents cors fins que en va trobar un que li ha obert les portes del teatre. El Gregori Sánchez canta el cor de l'associació Amics de l'Òpera de Sabadell. Interpretant la música dels grans compositors operístics, posa la seva vida en solfa.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Gregori Sánchez, vaig néixer aquí a Sabadell l'any 48, o sigui que en aquest moment tinc 64 anys, amb els Amics de l'Òpera, fa 31 anys que canto el cor. Em sembla que en aquest moment sóc el membre més antic, el que fa referència a homes, i bueno, són 31 anys de cantar de tenor primer en el cor dels Amics de l'Òpera.
Coneguem la seva història musical.
Thank you. Una de les que precisament és el que estem ara cantant, el Va pensiero del Nabucco. Jo recordo de petit fent deures a casa i la mare pues, escoltant la ràdio, això, que allò que se'n deia abans els discos solicitados, doncs era una de les peces musicals que es posava més, que jo recordo ja de petit d'haver-la sentit molt a casa, però a la ràdio. I a part, jo després també tenia un tiet que li agradava molt l'òpera i quan anava a casa seva, perquè jo tinc una cosina que som de la mateixa edat, i jo quan anava d'allò, ell sempre posava molta òpera i recordo de petit, no?, haver escoltat òpera a casa del tiet. Clar, quan ets petit l'òpera no l'entens massa. El Va pensiero sí, perquè és molt bonic. Ara, llavors, segons quin tipus d'òpera, clar, si ets petit costa molt de captar-la. I més quan són a vegades àrees de solistes i això, sembla més, oi, quins crits o això, no?, de petit. La meva mare, que és la que poder ens ha inculcat una mica doncs, l'afició al cant, i fins i tot, ara aviat en farà 89, doncs no fa pas masses anys, 3 o 4, que encara dirigia els cants a Sant Oleguer, a la parròquia de Sant Oleguer de Sabadell, i ella tota la vida, jo a casa, doncs havia sentit sobretot la ràdio, i li agradava molt posar música, i aquesta afició de la música doncs poder ens ve una mica de la mare. Sí, a l'escola també havíem cantat força. Jo vaig estudiar el claret, el cor de Maria, els claretians, i doncs també a l'església abans es cantava molt, i en llatí, vull dir... elemental, el solfeig elemental. Sí, no allò molts anys, però bueno, sí, un coneixement, sí. A col·legi, i després a l'escolania, a l'església dels claretians, sí, cantàvem al col·legi, sí. I després a l'església, perquè que també pues, anàvem a cantar a missa i després a jugar, sí, sabia, a col·legi cantàvem, sí. Nosaltres, amb la meva esposa, que ens agrada molt, el cant, vam entrar al coral de la Unió Excursionista de Sabadell, amb el mestre Oladell, i vam estar doncs, bastant temps. Érem promesos amb la meva esposa i em sembla que... havia fet el servei militar, vol dir, devia ser amb 18-19 anys. Hi havia moltes persones grans, també, i fèiem sortides i uns concerts, cançons algunes de muntanya, d'altres religioses, cançons de Nadal. Precisament la meva esposa, al Coral de l'Oest, un any per Nadal vam fer el cant dels ocells i ella va fer el solo. En aquesta coral hi havia molta diversitat d'edats. Fèiem sortides, però algunes érem mal tocar. És anar a fer un concert, però no en plan de caminar, sinó en plan doncs, de fer una sortida. Ara també hi havia gent jove i havíem fet excursions, només en plan de caminar. Jugàvem a ping-pong, també. Havíem disfrutat molt amb el ping-pong, també, sí, sí. A través d'un amic del meu pare, i que també cantava a la Coral de la UES, i a part cantava a l'Orfeó de Sabadell, em va introduir a l'Orfeó de Sabadell. Que en aquell any l'Orfeó de Sabadell feia el 75è aniversari i feien un concert, un Magnificat de Vivaldi, amb orquestació i un concert maco, no? I llavors, i si vinguéssiu i tal, i entréssiu a l'Orfeó, tots dos, i no sé, que ens aniria molt bé i que farem aquest 75è aniversari. I ens vam animar i vam entrar a l'Orfeó de Sabadell. El l'Orquestra de Sabadell, el concert tradicional era el de Sant Esteve, però era bàsicament coral i acompanyats de piano, però el que era amb acompanyament d'orquestació i tot no era habitual. Llavors el fet doncs, això de dir doncs, fem aquest aniversari, aquesta celebració, hi haurà orquestra, a més és una peça doncs, molt, molt forta i molt maca, doncs es va animar doncs, sí, a entrar a l'Orfeó i, bueno, i preparar aquesta peça. Fèiem algun concert a fora, fins i tot recordo que vam anar a Alacant, a Sitges, però bé, són esporàdics, eh? No sortíem massa, no. A Sabadell, sí, a la Salut, i després ja dic el de Sant Esteve, que era el tradicional, que es feia a la Faràndula. I estant a l'Orfeó amb el mestre Josep Colomer, un dia va venir la Mirna a la cambra, que volia formar els amics de l'òpera a Sabadell, això devia ser doncs, el 81, o... En fi, volia formar els amics de l'òpera, i llavors, si algú doncs, volia, també, a part de cantar a l'Orfeó, lògicament, formar part del cor dels amics de l'òpera, doncs que s'apuntés. La primera obra, crec recordar que era, va ser el 7 d'octubre del 82, que es va estrenar la Madama Butterfly de Puccini. Sí, recordo que a l'estiu estàvem preparant la Mala Butterfly, vam anar amb el director, amb el Josep Colomer, vam anar al Grec, el Teatre Grec, que precisament aquell estiu feien la Madama Butterfly. La vam anar a veure amb el cor, va ser una preparació maca i bonica, va ser la primera vegada. L'òpera és cantar i actuar. Això també era nou. I cantar de memòria. I, esclar, llavors es tractava de, primer, doncs, això, de prendre's la partitura de memòria i després, doncs, escenificar, fer l'escena i després, doncs, amb el director musical estar pendent, doncs, de l'orquestra també. Al començament s'hi costa com tot, sí. Però bueno, llavors vas agafant una soltura, sobretot a l'escena, vas agafant confiança a l'escenari, i que això m'ha portat a través de l'òpera a fer teatre a Sabadell. Actualment estic a tres grups fent teatre i ha sigut d'això gràcies doncs, a cantar al cor de l'òpera. I després vam començar amb uns pastorets a Sant Vicenç i bueno, ha anat seguint i ha valgut la pena, molt. Durant uns quants anys es va fer només, s'estrenava i prou, només es feia un divendres i ja estava. Quedava així, el regust a poc, oi? Sí, ara ja, per sort, es fa tres funcions a Sabadell. Ah, bueno, a part, després quan va venir ja Òpera Catalunya, es va fer una ida al Teatre de la Passió d'Olesa, juntament amb la Coral de Porreig i, bueno, i també la figuració del poble d'Olesa. I això va ser l'inici de poder de l'Òpera Catalunya i va sortir força bé i espectacular. Jo diria que aquí va començar, que deu fer ja uns més de 20 anys que ja anem a Òpera Catalunya. Tenim les tres funcions que es fan a la Faràndula, després el Teatre Cursal de Manresa, l'Atlàntida de Vic, l'Auditori de Sant Cugat, Teatre Auditori de Granollers, l'Àtrium de Viladecans, la Llotja de Lleida, el Teatre Fortuny de Reus. Aquests són els teatres que habitualment solem anar. Sí, sí. Nosaltres, quan érem petits, el que era el tema de la Carnestoltes no es feia. El màxim era portar una carota de cartró, que era amb una goma. I ara, arribar-te a disfressar de tantes maneres, de tants personatges i de tantes pintures, perquè, a part ja d'això, al Teatre Sant Vicenç, durant 8 anys vaig fer de Satanàs, també. I allà estava una hora pintant-me. Mira, de petit no vaig poder-me disfressar i de més gran, doncs, no paro. Sí. Fer personatges i posar-te'n a la pell del personatge i és molt enriquidor, la veritat. A part el repte, doncs, quan et donen a vegades, com el Nabucco o la Ida, aquestes partitures que et donen el totxo d'allò, penses, ostres, quina feinada, no? I llavors, quan ja la tens, que dius, mira, tu ja surt això, llavors, ara l'escena, no? I cap aquí, llavors aquest grup heu d'anar cap allà. I arriba un moment que fas un garbuix, però bueno, la il·lusió de que va sortint... Després ve l'orquestra, llavors el director musical, i llavors acoplar tot, no? I quan veus que la conjunció d'haver-te pres aquella partitura, de muntar-la a l'escena, i tot junt hi surt, i llavors és quan dius, ostres, això és la plenitud, no? Aquest procés d'aquests 2-3 mesos que queda plasmat en aquesta estrena, i quan veus els aplaudiments i veus que surt bé, doncs això compensa molt a tota aquesta feinada, i que va molt bé per les persones, l'edat que sigui, treballar i aprendre de memòria, i a vegades l'escena, doncs, clar, són 2 hores que potser estàs dret, que potser has de repetir diverses vegades i arribes a casa i dius, ostres, però ha valgut la pena. Quan veus el resultat, doncs això és molt gratificant.
Al centre de l'òpera hi tenim els cantants solistes, però cantant el cor ens dona l'oportunitat de sentir com la nostra veu s'eixampla en el conjunt, com l'harmonia amplifica el so i la potència. Escoltem-ho.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Nosaltres tenim un instrument molt important, que és la veu, però és un instrument que no pot fer harmonia, és a dir, que només podem cantar una nota després darrere l'altra. I, en canvi, la possibilitat de crear harmonia, és a dir, de crear sons diferents que sonen a la vegada, això només es pot fer en una coral, no? Cantant amb altres persones. Llavors, aquesta sensació de formar part d'un grup que està creant en aquell moment un so que, a més, queda, doncs, una vibració sonora, no? que t'impacta fins i tot físicament, és una sensació de plenitud, la persona se sent molt integrada formant part d'un grup, i això és molt gratificant. És com fer una obra d'art entre diverses persones.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
El nostre protagonista d'avui, el Gregori, del Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, també el vam posar en el compromís d'haver de triar 2 de les seves músiques més estimades, i va triar aquestes 2.
Una que també m'agrada força, que és La vida és bella. Porta records molt, molt macos, també. Sempre que la sento també m'agrada sentir-la, sí. És molt alegre i, com diu la cançó, La vida és bella. És una cançó molt alegre i molt bonica.
Mm.
2003 em van operar de càncer. Dues operacions en un mes de diferència, perquè vam haver de córrer i vaig estar doncs, amb un tractament de quimio ràdio molt forts. I el fet d'haver d'estar a casa, pensar doncs, que els companys i amics que estaven doncs, cantant, que estaven disfrutant, jo doncs, estava a casa, una mica fotudot, i llavors quan ho trobes a faltar? Te'n dones compte del valor que té el poder fer això, perquè al marge doncs, de poder cantar, i clar, hi ha el que és també la component humana, la relació doncs, amb els companys i els amics, és que no es pot fer, es troba molt a faltar. Llavors és quan dones valor a les coses, que a vegades no les valora prou. Que generalment fem de bis quan fem concerts i això és el brindis de la Traviata. Aquest també és clàssic. Al final sempre l'acostumem a cantar, aquest. Que tota l'obra és més molt maca. Però el brindis és aquest brindis a la vida, no? És un brindis a la vida, i pels companys, i pels amics, i per la família, lògicament. El brindis, aquest el brindar, el celebrar, el gaudir de les coses de la vida. És que no sé viure sense música, m'omple tota la meva sensibilitat i omple els meus records i tota la meva activitat que faig, i si estic treballant a casa d'allò necessito escoltar música, i si vaig amb el cotxe a escoltar música, m'agrada molt, és el tot.
Amb un brindis a la vida, així hem acabat avui el nostre espai. I si us agrada la Traviata de Verdi, a finals del mes d'abril i a principis de maig, els amics de l'Òpera de Sabadell la representaran primer a la Faràndula de Sabadell i després a Reus, Sant Cugat, Vic, Manresa, Viladecans i Granollers. Una altra oportunitat per posar la vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig. El divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93
777-1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Després de La vida en solfa amb l'Oriol Casals i el patrocini de la Fundació Roca i Pi, nosaltres ens acomiadem. El primer cafè us acompanya des de les 8, avui amb el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el Ferran Capdevila, el David García, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia, fins demà.
Ràdio Estel.